Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per tornar-se a abrigar al matí i portar la jaqueta oberta al migdia. El sol serà el protagonista en un dimarts sota influència anticiclònica.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Realment, en un dia com avui, només podem dir que tinguem sort. Ens esperen 2, 3, 4 mesos llargs de judici, de tornar a veure els líders independentistes que portem mesos, en algun cas un any i 4 mesos sense veure en directe, escoltar-los parlar. Per tant, un dia important. De fet, avui no parlaran, però sí que els podrem veure. De fet, ara mateix, quan comenci el programa, us donarem tots els detalls del que ha de passar avui durant el judici als líders independentistes i també les protestes que es faran. Això ho explicarem avui al Supermatí, però recordeu que tant a l'antena de Ràdio Capital com a radiocapital.cat podreu trobar tota la informació en directe. De fet, al nostre web tindrem un player, un reproductor amb streaming del judici, de tot el que vagi passant. Per tant, no us perdeu la web radiocapital.cat. Nosaltres de seguida us donem tota la informació. Són les 8:02. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
En poc menys de 2 hores ha de començar el judici del procés al Tribunal Suprem. Gerard, què ha de passar avui?
Bon dia, Dani. Doncs a 8:15 Dolors Bassa ha deixat la presó del Calameco per dirigir-se als calabossos del Tribunal Suprem. A 10:00 començarà el judici oral.
De seguida ho repassem tot. Robert Huertas, regidor de la CUP a Torroella de Montgrí, es nega a declarar davant de la Guàrdia Civil. Pedro.
Se l'acusa d'un presumpte delicte d'amenaces durant el boicot a l'acte de Ciutadans del passat 26 de gener. A la cita per declarar el van acompanyar unes 150 persones, entre elles regidors de tots els grups municipals del consistori torroellenc.
Imma Gelabert i Pep Soler, regidors de Castellplatja d'Aro, no es presentaran a les eleccions municipals del 26 de maig. Pedro, que no t'hem saludat, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament l'ha suspès perquè és una zona on hi ha dues espècies d'aus protegides i catalogades com a vulnerables.
Eugènia ens ha entrat quan no havia d'entrar, explicant-nos que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès temporalment la llicència d'obres a un xalet de la Punta Brava de Sant Feliu. Efectivament, això també us ho explicarem en aquest Supermatí d'avui. Augmenten les estafes per internet i baixen els robatoris a Santa Cristina d'Aro. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. Els robatoris amb força a domicili han baixat un 6% i a l'interior de vehicle un 17%. Unes xifres que ha presentat la Junta Local de Seguretat del municipi.
I l'Hospital de Palamós posa en marxa la nova unitat del son i ventilació mecànica.
Aquesta unitat es va posar en funcionament el mes d'octubre i permetrà realitzar estudis sobre el trastorn del son i alhora diagnosticar símptomes i patologies.
L'activitat cultural avui al Baix Empordà passa per Palamós. Bon dia, Martí Seguer.
Bon dia. El dimarts ens agrada anar de mercat setmanal de Palamós, que es fa a l'Avinguda de Catalunya.
Doncs aquesta és l'activitat cultural d'avui, que també us ampliarem durant el programa, i tot seguit ens preguntem quin temps farà aquest dimarts i si tornarà l'hivern, que fa dies que no el notem. I ho fem amb l'Albert Aparicio.
Bon dia. Temps molt tranquil el que ens espera aquesta jornada, amb domini del sol durant tot el dia. Les primeres hores del matí tindrem una temperatura més baixa, amb una mínima propera als 2 graus, però el temps assolellat del migdia farà pujar la temperatura entre els 15 i fins als 17 graus. Per demà i els propers dies continuarem sota la influència de l'anticicló i no es veuen canvis importants a mitjà termini, així que el sol i la bonança meteorològica ens acompanyaran durant bona part de la setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Festival d'Empúries ha donat a conèixer els primers noms que actuaran al Fòrum Romà durant el mes d'agost, un dels indrets més màgics de la Costa Brava. Allà gaudirem de la música dels Pets, dels Catarres, de Paula i de qui estem escoltant ara mateix, de l'instagramer Zoo. Oferiran tots les cançons dels últims treballs o els temes de més èxit de la seva discografia. Escoltem Lligano's lo teu de Su.
Repentinat amb gomina, crec que vaig flipar deixant anar les aparences sense por em vaig apropar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu parlaves de la bellesa i a mi això m'és igual. La nit en què et vaig conèixer em vas encantar, però semblaves una altra persona quan et vas posar a parlar. Portes un monyo molt maco, la samarreta et senta bé, aquesta llum accentua el teu somriure. Estàs molt guapa, t'ho he dit o què? Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligano és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em canso. Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea, ets tan llesta, tan interessant. Si us plau, marxa o canvia el tema, o seré jo que acabi marxant. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el 7 de març a Palafrugell.
Consulta totes les ofertes. Et pots inscriure a un màxim de 7 abans del dia 24 de febrer.
Si el teu currículum compleix amb els requisits, et convocarem per fer entrevistes. Tota la informació a ipep.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
En menys de dues hores començarà la vista oral del judici del procés. Es començarà per les qüestions prèvies, on s'explicarà què es vol impugnar, què es vol afegir o inclús a què es vol renunciar. Serà el tribunal de la sala segona del Tribunal Suprem que decidirà si les inclou en aquell moment o les guarden per les qüestions per incloure-les a la sentència, Gerard Tascats.
Encara que el calendari no es fixi a llarg termini, sinó que s'anirà establint segons l'ordre del dia, sí que hi haurà una previsió en referència als líders independentistes empresonats. Actualment, Dolors Bassa i Carme Forcadell estan al centre penitenciari d'Alcalá Meco. Els altres líders estan a la presó de Soto del Real. Els presos sortiran cada dia a 7:45 del matí fins als calabossos del Tribunal Suprem. Allà s'hi passaran tot el dia i al vespre tornaran a la presó. Això serà cada dia que hi hagi judici, que es preveu que sigui dimarts, dimecres i dijous, amb un horari de 10 a les 6 de la tarda. Tot i això, no es descarta ampliar-ho a més dies, per tal d'acabar el judici abans de les eleccions municipals.
Gerard, quan escoltarem els líders empresonats?
Doncs, Dani, no els escoltarem ni avui ni demà. Sí que els veurem per les càmeres, però no els escoltarem la seva veu. Això és perquè es començarà amb les qüestions prèvies. Un cop aquest tràmit, aleshores serà quan es puguin escoltar els testimonis dels acusats. Serà, a molt segur, el dijous o inclús el dimarts vinent, i s'espera que l'exvicepresident Oriol Junqueras comenci. A partir d'aquí anirem escoltant els nou líders independentistes empresonats, abans de veure les proves pericials i els documents. Per acabar el judici del procés es conclourà amb la lectura de les conclusions finals per deixar el judici vist per sentència.
Fem un repàs de com hem arribat fins aquí.
El passat 30 d'octubre del 2017, el fiscal general de l'Estat presentava una querella contra el govern de Carles Puigdemont, inclosa la torroellenca Dolors Bassa, per rebel·lió. El judici del procés comença amb la presentació de les querelles davant de l'Audiència Nacional. L'endemà, l'1 de novembre del 2017, s'acceptaven les querelles i el 2 de novembre els líders independentistes citats a l'Audiència Nacional entraven a la presó. Aquestes querelles comencen amb la nominació de Pablo Llarena com a jutge instructor i es comencen les diligències d'investigació per justificar les querelles presentades. Amb aquesta investigació en marxa s'envien els líders a la presó per por a risc de fuga, reiteració delictiva i destrucció de proves. Al març, Pablo Llarena tanca la instrucció quan assegura tenir prous indicis que els líders independentistes han comès els delictes de rebel·lió, malversació i desobediència. Amb la confirmació de la conclusió del sumari per part de la segona sala del Tribunal Suprem, es dicta l'obertura del judici oral. Aleshores, amb aquesta interlocutòria es donen 10 dies als advocats que presentin els escrits de la defensa. A partir d'aquí es decideixen quines proves s'accepten i s'assigna un dia per l'inici del judici, concretament avui, dia 12 de febrer del 2019.
Escoltem què n'han dit alguns dels líders polítics del nostre país i també de l'Estat espanyol.
Qui començarà a tenir un problema enorme serà la justícia espanyola.
Quim Torra, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Haurem de donar una resposta, perquè ens jutgen a nosaltres, també.
Per tant, vostè...
Jutgen els 2 milions de catalans, 2.300.000, els del sí i els del no, que van anar a votar. Si això no està circumscrit als nostres companys i companyes que van al judici, és que és aquest el tema. I la justícia espanyola ha de ser molt conscient, el Deep State espanyol ha de ser molt conscient del que també ells s'estan jugant en aquest judici.
Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana.
Afrontem aquest judici, afrontem aquestes properes setmanes denunciant aquest judici farsa. Aquest judici farsa perquè parteix d'un relat creat només per poder perseguir els líders independentistes, per poder perseguir el moviment independentista i per poder judicialitzar una opció que és totalment legítima, com és el fet de voler que Catalunya sigui un país independent, sigui una república catalana.
Més declaracions, en aquest cas, de la portaveu del govern, consellera de Presidència, Elsa Artadi.
Sí que com a govern em permeto fer la petició que aquí els més vulnerables no som ni el president, ni el president del Parlament, ni els diputats que hi vagin, ni les conselleres i consellers del govern, sinó precisament les famílies, que puguin tenir unes entrades i sortides al Suprem amb tranquil·litat, com no ha passat altres vegades. Els recordo el 23 de març la complexitat que vam tenir per acompanyar fins a l'entrada del Suprem. Esperem que aquestes situacions no es repeteixin, on hi havia empentes, hi havia moments de tensió que entenem que les famílies absolutament no es mereixen, i en aquest sentit esperem que...
En canvi, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, també n'ha dit això.
Pero fíjese que qué paradoja y a la vez qué situación, ¿no? Mezclar los presupuestos nacionales con un proceso judicial. Si de verdad nos creemos la separación de poderes y dejamos trabajar a los jueces y a los fiscales, no deberíamos mezclar una cosa con la otra. Los separatistas, en su documento ese de 21 medidas, intentan pedir privilegios ante la justicia. Oiga, ¿hay algún español que nos esté viendo que pueda dirigirse al presidente y decirle, oiga, no me juzgue usted, o deme un indulto, o dígale al fiscal que retire de la acusación? Es que no hay ningún español que lo pueda hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer Junqueras? ¿Por qué lo puede hacer cualquiera conseller del procés? Eso es lo que yo no puedo aceptar como ciudadano y como político. Y eso está ahí. A mí me parece que los presupuestos son la política económica de un país y la justicia va por otro lado. Lo repito para que quede claro y constancia. Si yo soy presidente de gobierno, ni quiero venganza ni quiero impunidad, quiero justicia. Es decir, si hay sentencia condenatoria, que cumplan hasta el último de sus días.
Doncs ja ho senten, i acabarem escoltant en Pablo Casado, el líder del PP.
Lo quieren hacer por la vía de los hechos, es decir, que quieren que el delito se convierta en España en fuente de derecho. Lo veremos esta semana con el juicio del procés. Es decir, el delito de sedición o de rebelión, aquellas afrentas que se hicieron contra la legalidad, se siguen haciendo, asaltando el Parlament, pegando a policías, pegando a mujeres que quitan lazos amarillos, atacando los garajes de Alejandro Fernández para reventarle el coche y pintarle esvásticas, o las casas de Xavi García Albiol, o las puertas de los juzgados echando estiércol. Eso que está pasando, no en Burkina Faso, como diría Guerra, está pasando en España, en la Europa Occidental del siglo XXI. Eso intenta sortear los mecanismos penales, lo veremos en el juicio del procés, pero también constitucionales, ya con la alianza.
A més d'això, avui tenim mobilitzacions en contra del judici. Per una banda, hi ha convocada una aturada de 12 minuts a les 12 del migdia, aturada de la feina, es recomana sortir del lloc de treball. Hi ha una manifestació a Barcelona dissabte 16 de febrer a les 5 de la tarda, que anirà tot al llarg de la Gran Via, des de plaça Espanya fins a plaça Universitat, i el 16 de març a les 6 de la tarda hi haurà una concentració a Madrid, en aquest cas a Madrid. Segons van detallar en una roda de premsa al Palau Robert de Barcelona, els signants d'aquestes manifestacions són l'ANC, Òmnium Cultural, Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP, Catalunya en Comú, USTEC i diversos sindicats. Avui també hi haurà manifestacions a la tarda, a les portes dels ajuntaments de cada municipi i, en el cas de Barcelona, a plaça Catalunya. I atenció, perquè el dia 21 de febrer hi haurà una vaga general convocada per la intersindical CCS, que de moment no és un dels sindicats majoritaris, però és l'artífex de les vagues generals del 3 d'octubre i del 3 d'octubre de 2017 i del 21 de desembre de l'any passat, del 2018. Recordem que aquesta entitat va registrar la protesta en solitari, però la van acabar recolzant entitats i partits sobiranistes. En canvi, no li han donat suport ni Comissions Obreres ni UGT. Una altra notícia que us hem d'explicar aquesta hora és que hi ha incidències de trànsit a tot el país. De moment no tenim constància que n'hi hagi al Baix Empordà, però si en teniu vosaltres, doncs feu-nos-ho saber. Però pel que sabem nosaltres, hi ha incidències a la resta del país. Perquè els CDRs han començat el dia del judici amb diverses accions arreu del territori. De moment, a l'AP7, a la Gran Via i a la Diagonal de Barcelona, i a la C25 a Santa Maria d'Oló. La més matinera i la que pot complicar més el trànsit al país és aquesta, a l'autopista P7, en què els CDRs han començat a tallar aquesta via a les 6 del matí i han encès pneumàtics per tallar la circulació. També, com dèiem, talls a la Gran Via de Barcelona i a la C25 a Santa Maria d'Oló. Això és el més destacat que us podem explicar a aquesta hora. Recordeu, a les 10 comença el judici, us explicarem si passa alguna cosa rellevant durant el matí capital, tot i que avui el dia serà tranquil perquè l'únic impacte serà el moment que els acusats entrin a la sala on es farà el judici. Més enllà d'això, doncs, ens haurem d'esperar a dijous o dimarts de la setmana vinent per escoltar la veu dels empresonats que es voldran defensar de la seva, de les acusacions de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat i de Vox. Per tant, tot això us ho explicarem. Recordeu, radiocapital.cat, allà trobareu tota la informació al minut d'aquest judici contra els votants i contra els organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre. La tensió entre un grup d'independentistes i una comitiva de Ciutadans el passat dia 26 de gener continua portant cua. Ahir el regidor de la CUP a Torroella de Montgrí, Robert Huertas, havia de declarar davant la Guàrdia Civil a l'Estartit i s'hi va negar. Ens en dona més detalls en Pedro Ruiz.
Sí que com a govern...
Pedro Ruiz, ara sí...
Com dèiem, se l'acusa d'un presumpte delicte d'amenaces durant el boicot a l'acte de Ciutadans del passat 26 de gener. Unes 150 persones el van acompanyar, entre aquestes a regidors de tots els grups municipals de l'Ajuntament torroellenc. Aquesta denúncia no només es va interposar a la Guàrdia Civil, sinó que es va fer també als Mossos d'Esquadra, segons va transcendir ahir. El passat dijous, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar per unanimitat una declaració institucional de suport a Huertas, on asseguren que sempre ha mostrat un comportament exemplar en les seves tasques com a regidor i en les seves relacions amb tots els grups municipals. I mostraven també el total rebuig, diuen, a tota actuació de judicialització de la política.
Gràcies, Pedro. Haurem d'estar pendents de les conseqüències del fet que decidís no declarar davant la justícia. I les notícies de les properes eleccions municipals el 2019, de fet, es faran aquest mes de maig, continuen arribant. I ara es produeix la novetat a la llista de Junts per Catalunya a Castellplatja d'Aro. Si la setmana passada coneixíem que Joan Giraut tornarà a ser el candidat a l'alcaldia, Imma Gelabert i Josep Maria Soler decideixen fer un pas enrere i no es presentaran en aquests propers comicis, Pedro.
Imma Gelabert va entrar per primer cop al plenari l'any 2007. Actualment s'ocupa de la regidoria de Turisme, Dinamització Cultural i Comunicació. Anteriorment havia estat regidora de Comerç, Empresa, Ocupació i Promoció Econòmica. Dins del grup de Convergència i Unió es presentava en condició d'independent. Per la seva banda, Josep Maria Soler ha estat regidor des del 1999, tret de la legislatura que va des del 2007 fins al 2011. Des del 1999 fins al 2007 va ser edil de Serveis Generals i Esports, mentre que del 2011 al 2015 va ser regidor d'Urbanisme, Medi Natural i Projectes Estratègics. Actualment és al capdavant d'Acció Territorial, Protecció Civil i Medi Ambient. Altrament ha estat conseller comarcal de Joventut i Esports i va ser delegat territorial a Girona del Departament de Benestar Social.
És una notícia que us vam explicar la setmana passada, la que ara ampliarem perquè hi ha hagut novetats. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès fins al dia 31 de juliol una llicència d'obres en un xalet de Punta Brava que era molt polèmic. Aquestes obres es feien en un terreny que posa en perill dues espècies d'aus protegides i catalogades com a vulnerables. Per què es suspèn fins al dia 31 de juliol, Eugènia?
Aquestes aus, segons ens ha explicat Jaume Ramot, del grup de Natura Externa, ara estan covant i el juliol serà quan els pollets en principi ja volaran. Les aus protegides són el falcó pelegrí i el cop marí emplomallat. Escoltem a Jaume Ramot.
De moment sembla ser que s'ha aturat preventivament, doncs, per al pla que les aus estiguin nidificant, però caldrà que valorin si realment aquestes obres doncs, es podran acabar portant a terme. En tot cas, serà una decisió tècnica que no recau sobre el grup Natura, sinó que el que hem intentat és informar d'aquesta realitat, que és la presència d'aquestes aus, i que aquell tram de costa, concretament, part d'ell, està dins d'una zona CEPA, zona d'especial protecció per les aus.
Com diu Ramot, aquesta és una zona d'especial protecció per les aus i així doncs l'Ajuntament ha rebut un informe tècnic de la Subdirecció del Medi Natural de la Generalitat que demanava que se suspengués la llicència i es preveu doncs ara per ara que les actuacions segueixin suspeses fins al 31 de juliol.
Per la gent normal, fer-hi dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Cinc minuts i seran dos quarts de nou del matí. Des del mes d'octubre, l'Hospital de Palamós ja té una unitat de son i ventilació mecànica. És un espai que s'emmarca dins del servei de pneumologia del recinte hospitalari Maria Montells.
L'objectiu d'aquest espai és poder detectar i tractar patologies com, per exemple, l'apnea del son. Amb aquesta nova unitat ja no és necessari el desplaçament dels usuaris a Girona per tal de sotmetre's a aquest tipus de proves i tractaments. La poliografia domiciliària és la que més s'està realitzant. En només 3 mesos s'han desenvolupat 100 estudis a cases de pacients, fet que ha permès observar i obtenir resultats més reals i de qualitat. Més endavant està previst que el mateix hospital pugui fer aquestes poliografies per a aquelles persones que necessitin un estudi més vigilat i dirigit. El personal d'infermeria ha estat l'encarregat d'implementar aquestes proves, ja que és el nexe d'unió entre el metge i el pacient. Els professionals han hagut d'explicar al pacient el funcionament i procediment dels aparells i, sobretot, què cal fer per realitzar la medició correcta. Per la seva banda, també s'està formant els infermers i infermeres perquè puguin fer la lectura dels informes d'aquestes proves, permetent-los així fer un diagnòstic, un tractament i un seguiment més ràpid que el que s'ha pogut fer fins ara. En un futur, la unitat s'ampliarà amb proves més complexes que identifiquen l'arquitectura del son, l'activitat ventilatòria i neuromuscular i la cardíaca a través de l'anàlisi de variables neurofisiològiques i cardiorrespiratòries.
Durant el 2018, els robatoris amb força a domicilis i vehicles ha disminuït considerablement a Santa Cristina d'Aro, però per contra han augmentat les estafes a internet.
Exacte. Aquestes són les dades que la Junta Local de Seguretat del municipi ha presentat a l'Ajuntament per fer balanç de l'any anterior. La Junta, presidida per l'alcalde Xavier Sala, ha comptat també amb la presència del director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona de la Generalitat, Albert Ballesta, el sotsinspector en cap de la policia local, Andrés Gil, i representants dels altres cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional. Pel que fa als delictes contra el patrimoni, s'ha detectat un augment del 2% a causa de les denúncies per estafes a través d'internet. En canvi, els robatoris amb força a domicili han baixat un 6% i els robatoris amb força interior del vehicle han disminuït un 17%, una xifra molt significativa respecte al 2017. Una de les dades que també és important fa referència a les ocupacions d'habitatges, que han baixat de 8 a 7. Els agents de policia han vetllat per la seguretat ciutadana. La policia local ha realitzat 119 controls de trànsit i els Mossos 240 controls de seguretat ciutadana per tal de prevenir riscos i accidents entre la població. El cap de policia local ha explicat que els nivells de seguretat del municipi han millorat sensiblement i ha volgut destacar la col·laboració i bona coordinació dins de l'àmbit de les seves respectives competències entre tots els cossos i forces de seguretat que operen al municipi.
Va, i acabarem el programa, almenys la part informativa, a l'Ajuntament de Torroella, que ha acabat la segona fase del projecte de rehabilitació de l'església romànica de Santa Maria del Palau. De fet, a hores d'ara ja ha planificat la tercera fase, que es desenvoluparà durant el 2019. Durant aquesta fase, els treballs s'han centrat en reparar la coberta de la nau principal i en els murs i l'estructura també dels quals es troba en un estat d'avançada degradació. A la cobertura s'hi han col·locat teules de recuperació i teula envellida a la part del canal. També s'ha reconstruït el mur capcer, segons els vestigis apareguts a la primera fase de l'obra que es va fer a la tardor del 2017. La construcció s'ha fet en pedra de la zona per deixar rematada aquesta façana de l'edifici. També s'ha donat un millor acabament a les seccions del mur, que han estat reconstruïts parcialment per donar més coherència visual a les restes del conjunt. També s'ha portat a terme el remat dels ràfecs laterals de la nau, seguint la tipologia de teulada en voladiu sobre peça en pedra de calisa. La part de l'obra va estar precedida aquest estiu per treballs arqueològics de derrunament. parcial de l'interior de l'església amb l'objectiu de facilitar el treball al seu interior. La intervenció va acabar amb la redacció d'un informe de comprovació de les hipòtesis de la cronologia històrica. Com a la primera fase de l'obra, la Diputació ha cofinançat aquesta obra amb una partida de 15.000 euros i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí amb els 10.000 euros restants. Poc menys de 30 segons i seran dos quarts de nou del matí. Després de la informació, com sempre, arriba l'opinió. Avui ens deixa el comentari en Pere Maruny.
Aquest any a la Bisbal commemorem els 30 anys del naixement de Tabacalera. En realitat, 31. Els més joves és un nom que no els sonarà de res. Però per entendre per què a la Bisbal han aparegut músics i grups de l'alçada del campanar de Santa Maria, és imprescindible conèixer la seva història. Tabacalera va ser un local que, un bon dia, per part d'un consistori amable, se'ns va donar als joves bisbalencs perquè hi fessin coses. No és nou, em direu. A cada poble els ajuntaments solen tenir un espai per a joves on poden fer-hi activitats. Quina fou, doncs, la diferència? Que la mentalitat imperant en aquell consistori amable va ser el de l'autogestió. Nosaltres paguem el lloguer i vosaltres feu i desfeu. Dit i fet, com si d'un casal ocupat es tractés, el jovent inquiet del poble, érem a mitjans anys 80, anys del punk, l'escà, del rock radical basc, la insubmissió i el que pagui Pujol, vam ajuntar-nos en un aiguabarreig increïble que va gestionar, al llarg de més de 8 anys, un espai on la cultura, la nostra cultura, va tenir un epicentre esplendorós. Cada setmana, repeteixo, cada setmana hi havia concerts, especialment, però també tot tipus d'activitats, cinema, xerrades, festes populars. Una programació que ja la voldrien els millors programadors professionals d'avui en dia. Per Tabacalera hi varen passar bandes de Nova York, de Londres, franceses o italianes. Per descomptat, també, moltes bandes locals i nacionals. Algunes, amb el temps, esdevingueren molt significades. De fet, hi havia gires europees de bandes que, a l'aterrar a l'estat espanyol, tenien tres punts referents: Barcelona, Madrid i Tabacalera. Vam crear, també, la primera escola de música moderna de la Bisbal, on només hi havia l'escola de cobla, que, vista amb el temps, tant de rèdit ha donat a un poble de poc més de 10.000 habitants. Per a nosaltres, els joves inquiets i diferents d'aquella època, joves des dels 15 fins als 99 anys, Tabacalera fou un oasis, un punt de trobada i desenvolupament personal i col·lectiu que ens va fer créixer com a persones i com a poble. Per descomptat, però, no tothom ens va veure amb bons ulls. Les queixes que Tabacalera era un antre de perversió ple de drogues, sexe i rock and roll creixien amb el pas dels anys entre les ments benestants i conservadores de l'època. Successius consistoris no varen ser tan amables ni compartien els beneficis de l'autogestió. Polítics que aspiraven a viure'n de la política i que de fet encara hi són, van carregar totes les tintes contra nosaltres. Aquell laboratori de cultura amb majúscules que no podien controlar els treia de polleguera. Finalment fou un govern socialista qui va clausurar el local. 30 anys i penso com han canviat les coses. Ho podrem visualitzar el mes de juny en una exposició que es muntarà al Castell de la Bisbal. Els conservadors van anar guanyant terreny i no només van tancar Tabacalera, sinó que fins i tot van prohibir que els nens i nenes juguessin a les places del poble. Ara, el jovent està, per desgràcia, molt més controlat, normativitzat, institucionalitzat. I després ens queixem que la manca de cultura. Deixeu-los fer, com van fer a Tabacalera, encara que no us agradi allò que fan. Deixeu-los fer i deixeu-los en pau. El futur del vostre poble ho agrairà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara, quan passen 3 minuts a 2 quarts de 9, com cada dia amb l'Alba Lejide, repassem l'actualitat general. Com a derivada del judici, segur, com a derivada del judici, la Moncloa es planteja convocar eleccions el 14 d'abril. Els comicis se celebrarien enmig d'aquest judici i un mes i mig abans de les municipals.
La data avançada per l'agència EFE i publicada per diversos mitjans es va posar sobre la taula un dia després de la manifestació que PP, Ciutadans i Vox va celebrar a Madrid i un dia abans del debat a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat a la Cambra Baixa que es realitzarà avui mateix. A més, el 14 d'abril cauria enmig del judici de l'1 d'octubre, si es manté el calendari que fins ara es dona per previst. Implicaria fer unes eleccions al Congrés només un mes i mig abans dels comicis municipals i europeus del 26 de maig.
El Parlament ajorna el proper ple que havia de començar aquesta setmana i això per no coincidir amb la vaga del 21 de febrer també, perquè també havia de durar fins la setmana vinent. Ciutadans i PSC asseguren que passar la sessió els dies 26 i 27 és una decisió política i critiquen l'acord de la mesa.
Per evitar aquest solapament en el calendari, la majoria sobiranista de la mesa ha proposat l'ajornament i finalment el ple se celebrarà els dies 26 i 27 de febrer. Ciutadans i el PSC han criticat el canvi de data i s'han mostrat disconformes. A la sortida de la reunió, en una conversa informal amb la premsa, han qualificat la mesura de decisió política.
I els maquinistes de Renfe alerten que hi ha un risc greu i imminent a la línia R4. Aquesta és la línia que va de Barcelona a Manresa, al Bages, on va haver l'accident divendres a Castellgalí pel xoc entre dos trens que anaven per la mateixa via en direcció contrària. Per això, com que hi ha un risc greu i imminent, segons alerten els maquinistes, Renfe mantindrà tallada la circulació. El sindicat SEMAF havia anunciat que paralitzava el servei fins que no es donessin solucions a les deficiències a les instal·lacions.
El Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris ha alertat d'un risc de poder-se repetir accidents de tren a la línia R4, on divendres passat hi va haver un xoc frontal entre dos trens amb el resultat d'un mort i un centenar de ferits. Per això, en una carta, el sindicat ha anunciat que paralitza el servei entre l'estació de Manresa i Sant Vicenç de Castellet. La paralització, afegeix la carta, es mantindrà mentre no s'analitzin i solucionin les deficiències de les instal·lacions de seguretat actuals.
I a aquesta hora és el moment de parlar amb l'Albert Gómez, avui com a president del Consorci de les Vies Verdes. Senyor Gómez, bon dia.
Bon dia.
I per què? Doncs perquè avui es presentarà l'impacte econòmic de l'estudi i l'estudi d'usos de les vies verdes de Girona, aquesta xarxa de vies per bicicletes que hi ha arreu de les comarques de Girona. I avui a Girona sabrem quin és aquest impacte econòmic d'aquestes rutes pel territori, també els perfils dels usuaris, el perfil de l'activitat i també quines valoracions es fa de les rutes. Per tot això, avui parlem amb l'Albert Gómez, el president del Consorci de les Vies Verdes. Si parlem d'un impacte econòmic, senyor Gómez, entenc que això vol dir que l'existència d'aquestes vies, ja només pel fet que existeixin i que hi vagi gent anant en bicicleta, això genera una riquesa pels municipis per on passen.
Sí, i de fet, bé, en aquest sentit l'estudi ens ha anat bé per veure també doncs, quina és la quantitat d'usuaris que tenim i què representa això al final pel territori, no? Fent... doncs això també, no? Hi ha molts mètodes, no? A l'hora de poder valorar l'impacte econòmic i s'ha intentat fer-ho doncs de la manera més, diguem, tocant de peus a terra, no? Possible i valorar doncs quin era l'impacte econòmic directe doncs de les nostres vies, no? De les nostres infraestructures i què acaba representant doncs per comarques gironines el fet de tenir el consorci i aquesta infraestructura com són les diferents vies verdes i pirinesos.
Quin és l'impacte, llavors? Quants diners han deixat aquestes vies verdes? No, s'ha calculat, bueno, en general, per municipis?
S'ha calculat en general, jo, per el que és la part de més de metodologia, doncs lògicament no t'ho puc dir perquè no ho conec, no? Per això ja hi ha els tècnics que avui ho presentaran. Però sí que és veritat que al final la xifra global ens dona uns pràcticament 3 milions i mig anuals. Per tant, estem parlant de que d'un pressupost que tenim nosaltres d'un milió d'euros, doncs acabem generant doncs 3 i mig, no? En aquest sentit, per tant, es multiplica. Tenim un efecte multiplicador important pel que fa al retorn a nivell, i parlant només, en aquest sentit, doncs, de nivell econòmic.
3 milions d'euros són molts? D'on venen? O sigui, què és el que afavoreixen les vies verdes perquè es gastin aquests 3 milions d'euros?
Bé, s'ha calculat a partir de, doncs, de l'encastatge que s'ha fet i de l'estudi, doncs s'ha calculat bé quina era la despesa mitjana doncs, per persona i com es distribuïa també aquesta despesa, sobretot diguem el sector que més s'emporta doncs, aquest impacte, doncs, evidentment és el sector doncs, de la restauració, i després en un segon nivell hi hauria l'allotjament, no? Llavors a partir d'aquí doncs, s'ha pogut treure aquesta xifra, també d'altres, d'altres molt positives com és realment quants llocs de feina acaba generant, també directes en aquest sentit, no els indirectes, sinó els directes, i s'ha calculat al voltant d'una seixantena. Per tant, bé, no deixa de ser un recurs doncs que també té capacitat de generar economia, que no és l'única de les nostres vocacions, sinó que en té d'altres que també apareixen, i això doncs ens agrada molt, que també apareixen doncs en aquest estudi, no? Perquè al final totes les dades que teníem eren com molt obsoletes, molt antigues, i necessitàvem fer això, no? Fer una radiografia d'on estàvem, no? Mm-hmm. De quin seia servir doncs, les vies verdes, amb quina motivació i quin perfil tenia, no? I bé, això la veritat és que ens ha anat molt bé perquè ens ha donat doncs, moltes dades, tampoc ha sortit res que ens trenqués molt els esquemes, però sí que com a mínim ho hem pogut objectivar tot plegat.
Exacte. Dels resultats, què és el que més els ha cridat l'atenció? Alguna cosa que no hi ha alguna cosa que no esperessin? I després, què caldrà canviar després de veure aquests resultats?
La veritat és que a mi em va sorprendre l'alt nivell de ciclistes. Pensava que respecte a la gent que hi va a caminar, doncs que seria una mica menor, no? I al final se situa al voltant d'un 40%, t'ho dic de memòria, i un 60% doncs, de gent que són vianants. Déu-n'hi-do, és molt alt. Jo, sobretot, la conclusió que en trec és que respecte a aquest impacte econòmic, per exemple, que estem en un cicloturisme com bastant incipient, però amb una gran potencialitat, no? I jo és una de les dades que realment extrauria, no? O que penso que cal posar en valor. Per altra banda, també la qüestió doncs, de la salut, no? Aquí, sobretot pensant doncs, en el públic local, i quan parlem de públic local vull dir de cadascun dels municipis, no? Jo crec que relacionat amb la salut hi ha moltíssima utilització en aquest sentit, i crec que aquí també és un dels valors que podem potenciar en un futur, no? Jo crec que sobretot aquest estudi, a banda de dins on estem, no?, ens dona pistes per acabar fent el que seria la segona part, no?, que és el fet de reflexionar al voltant de tot plegat i preparar un pla estratègic doncs, de creixement que ens digui doncs, de quina manera hem de treballar en un futur, que al final doncs, això és el que a mi m'agradaria. No? El mes de maig això ho presentarem, perquè ja tenim aquesta part doncs, contractada, i el que farem doncs, és poder presentar doncs, un pla estratègic que digui doncs, en el futur president i evidentment, doncs, cap on s'ha d'encaminar el consorci per mirar doncs, de continuar siguent doncs, això, no? una entitat que pugui doncs, repercutir d'una manera positiva a nivell social i econòmic en la comarca gironina, que és la nostra vocació.
Quines són les línies mestres d'aquest pla estratègic?
Bé, lògicament, sobretot a partir del que ens diu ara, ens marca com dos públics molt diferenciats, no? Un és, evidentment, la població local, que ho utilitza des d'una perspectiva més d'esport, oci i de salut, i després també doncs, el fet de poder atraure gent de l'àrea metropolitana doncs, per la utilització de les vies verdes i vinculat a Pirinexus, que s'entén com un producte més turístic, doncs a tot el cicloturista que ens ve d'Europa, no? Llavors, bé, jo crec que a partir d'aquí hem de marcar quines han de ser les línies mestres doncs, per continuar desenvolupant això i treure'n el màxim de rendiment, que ja et dic que que jo considero que estem en uns números molt bons. També ens agrada molt d'aquest estudi, perquè ens, una part doncs, es dedica a veure com ens valoren, no? I per part de lo que és infraestructura i manteniment doncs, treu bones notes, però també ens diu determinades mancances.
Com quines?
I jo crec que ens hem d'anar posant deures. Per exemple, doncs, es troba a faltar que hi hagi punts de suport on la gent pugui, si té algun accident, alguna cosa, doncs, poder recórrer per avisar. I ens demana doncs, que millorem la infraestructura en el sentit que hi hagi, doncs, per exemple, més àrees de descans, etcètera. No? I això està bé, perquè al final, tot i que ens valoren molt positivament, ens posen deures, que també és necessari. No?
Quin marge hi ha per aplicar aquestes peticions?
Bé, amb el pressupost actual és complicat, però jo crec que això també ens ha de servir doncs, per continuar reclamant a tothom, no? A totes les administracions doncs, que s'involucrin, perquè el retorn és molt positiu, perquè té molt de camp per córrer i a partir d'aquí doncs, anar millorant la inversió i anar millorant la feina que es fa.
Quin és el perfil doncs, de la majoria dels usuaris de les vies verdes?
Doncs em va sorprendre, veus? Aquesta és una de les parts que em va cridar l'atenció, sobretot a nivell de ciclista, eh? Ara et parlaré, perquè això ho destaca el resultat, i és que és doncs, un perfil d'usuari amb un nivell d'estudis alt, per tant estem parlant de nivells d'estudis universitaris i un poder adquisitiu mitjà alt, no? Per tant, bueno, jo crec que des de la perspectiva doncs, del públic objectiu, crec que és interessant.
Doncs estarem pendents de la presentació d'aquesta tarda. Moltíssimes gràcies per avançar-nos els detalls aquí a Ràdio Capital. Abans d'acabar, Albert Gómez és regidor a l'Ajuntament de Palafrugell, tinent d'alcalde, i fins ara era regidor pel PDeCAT, per Convergència i Unió, després pel PDeCAT, va decidir que no es tornaria a presentar a les eleccions. Estem pendents de saber, de conèixer el cap de llista del PDeCAT a Palafrugell. Això, sí, estem en un procés de primària.
Efectivament, llavors quan això estigui resolt doncs ja podrem anunciar-lo i a partir d'aquí doncs el meu projecte doncs, vagi caminant, no? I en aquest cas, doncs, evidentment jo com sempre a disposició a poder-los ajudar al màxim perquè, bueno, crec que aquests 8 anys doncs, s'ha fet molta feina des de l'equip de govern i val la pena, doncs, poder-li donar continuïtat.
Una llista de la del PDeCAT on no hi haurà el regidor Lluís Ros, que fa unes setmanes va anunciar que aniria a la llista de Som Gent del Poble. Aquesta decisió ens va sorprendre perquè no en teníem cap pista. No sé si a vostè aquesta decisió de Lluís Ros també li va sorprendre o ja s'havia parlat abans. Com va anar?
Bé, jo en tenia coneixement perquè amb en Lluís doncs, hem mantingut i mantenim una relació molt estreta dins del club municipal i ja fa uns mesos ell em va avançar doncs, que tenia la voluntat d'incorporar-se en aquest nou projecte i això sí, doncs, mantenir-se doncs, lleial i treballar doncs, dins del club fins a l'últim dia, una cosa doncs, que jo respecto i aquest acord, no? Jo crec que al final i la seva aposta va ser 4 anys i es mantindrà doncs, en aquest sentit, no? I a partir d'aquí doncs, bé, no ho sé, tothom té dret doncs, a replantejar les coses i a decidir formar part d'altres projectes. Home, evidentment, jo preferiria que continués doncs, el PDeCAT com és el meu propi cas, no? però entenc que la seva decisió i la respecto.
Queda clar, Albert Gómez, president del Consorci de les Vies Verdes i també regidor a Palafrugell. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Senyor Albert Gómez? Sembla que hem perdut la connexió, en tot cas ja l'estàvem acomiadant, ens quedarem sense poder-li dir desitjar bon dia, en tot cas això.
Em sentiu?
Ara sí, ara sí.
Ara sí, vale, que no. Com que estic conduint ja. Amb els mans lliures, que quedi clar,
Sí, sí, molt.
Faltaria més cobertura.
Faltaria més perquè, a més, ja ho hem explicat, que aquest any s'han posat moltíssimes multes a Palafrugell per fer servir el mòbil mentre es conduïa amb els mans lliures, en principi no va haver problema.
No, no, i que quedi clar que ho estem fent bé, eh? No, jo també us estava dient que gràcies per l'interès i fins la propera.
Exacte, fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Ara és l'hora a Ràdio Capital de repassar l'agenda cultural d'avui, que és dimarts, dia 12 de febrer del 2019. Ho fem com cada dia amb en Martí Seguer. A Palamós els dimarts hi ha mercat setmanal.
Un mercat que comença a les 8 del matí i s'allarga fins al migdia, on hi trobareu producte de proximitat que ens faran arribar els paradistes directe des de ben a prop.
I al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí s'hi acaba d'inaugurar les pedres in situ.
L'exposició és un binomi videogràfic que compta amb un vídeo sobre el procés creatiu de la cineasta cap a l'aproximació narrativa i de tractament de la pel·lícula Les Pedres, el qual dialoga amb el videotèser de la pel·lícula. L'artista, Anna Mitjà, va estudiar un postgrau d'art contemporani i un grau en comunicació audiovisual i des del juliol del 2017 és artista resident a la Volta de Sant Narcís, de Girona.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
del Castell de Calonge es farà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí hi ha mercat setmanal. I els dissabtes, també durant tot el matí a la plaça de Catalunya, hi ha mercat de segona mà i d'antiquaris i brocanters. Com sempre, si voleu més informació sobre aquestes i altres activitats, podeu entrar al web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Falten... són... Estic, ara allò que has de comptar amb els dits, allò de l'escola que havies d'oblidar a fer, havies d'oblidar de fer perquè havies de comptar amb el cap, això t'ho explicaven a l'escola, s'ha de comptar amb el cap, deixar els dits, igual que llegir seguint amb el dit per on anaves llegint, això també estava prohibidíssim a l'escola, doncs jo ara mateix estic comptant amb els dits quant de temps queda per les 9 del matí, que són uns 7 minuts aproximadament. Doncs escolteu aquest moment...
Girant.
Que recollia la periodista Txell Ortiz de TV3, que és el moment en què dos cotxes arriben als calabossos de l'Audiència Nacional. Són els dos cotxes que porten Carme Forcadell i Dolors Bassa des de la presó del Calameco.
Thank you.
Avui estarem molt pendents a Ràdio Capital i a radiocapital.cat de les declaracions del que pugui anar passant en la primera sessió del judici al Tribunal Suprem. I ho farem amb en Marc Clapés. Hola, Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Un dia important avui, si més no perquè tornarem a veure les cares als presos polítics. Deia en Marc que avui tampoc no hem de patir gaire per el desenvolupament del judici, per si hem d'explicar notícies d'última hora, perquè avui el que es farà, avui i demà el que es farà serà paperassa, per tant tindràs un matí capital de moment tranquil. Sí que dijous, perquè les sessions es fan de dimarts a dijous, tot i que és ampliable, o dimarts vinent sí que podríem escoltar per primera vegada la veu d'Oriol Junqueras, i la de Dolors Bassa doncs encara és una incertesa quan començarà a declarar.
El cas és que això serà llarg, que ens espera unes setmanes, uns mesos, que serà llarg per nosaltres i sobretot per ells.
Sí, exacte. Ells ara mateix en aquest moment ja han arribat a la presó de l'Audiència Nacional, perquè recordem que el Tribunal Suprem no té calabossos, si estaran a la presó de l'Audiència Nacional, i des d'allà els transportaran cap al Tribunal Suprem, que està just davant. Si et sembla, Marc, repassem les portades dels diaris. Aquí l'ordinador, aquí davant, t'ho he deixat preparat. Perquè avui es nota molt, és un d'aquells dies que es nota el punt de vista dels diaris, i això segur que els oients ho entendran. Hi ha tres punts de vista. El punt de vista dels diaris catalans més propers a l'independentisme, tot i que a mi no m'agrada dir-los independentistes, perquè en els mitjans hi ha gent de tot tipus. Aquests mitjans van a totes amb el judici, a tota columna en la portada. Després hi ha mitjans catalans però que no hi donen tanta importància, i aquí hi ha un cas impactant, ara en parlarem. I després els diaris espanyols editats a Madrid, que s'ho agafen des d'un punt de vista completament diferent. Si et sembla, Marc, comencem amb El Mundo. Què titula El Mundo?
El Mundo diu: el Suprem jutja el cop de l'1 d'octubre en plena tempesta política.
El cop de l'1 d'octubre. La Razón diu: Sánchez marca el judici en clau electoral. I aquí tenim unes caricatures dels encausats. Diguem que hi ha alguna encertada, com la de Josep Rull, la de Dolors Bassa, però Oriol Junqueras, pobre, aquesta portada és per... s'hauria de retirar ara mateix. L'ABC.
Sánchez es queda sense excuses. Una cara que el veu ja allà preocupat, eh? Sí.
El País, diguem que no diu cap mentida, que 12 dirigents del procés secessionista davant del Suprem. Últimament El País s'està comportant. Després, l'altra visió completament oposada és la del Punt Avui.
Sí, que diu, ja en paraules del Puigdemont, diu: afronto el judici com un acte de venjança.
Per tant, que s'agafen al judici per entrevistar Carles Puigdemont. El Periódico titula: Sánchez ultima eleccions pel veto independentista, el PP frena la contrarreforma de l'avortament de Casado, Esquerra desmunta la política educativa de Mas i Puigdemont, i en una frase molt petita, molt petita, molt petita, diu que les legislatives aquestes suposades del 14 d'abril coincidirien amb la celebració del judici de l'1 d'octubre, que, atenció, lectors del Periódico, comença avui. Per si no ho sabíeu.
Sí, no, peri despistats, que pensa que el Periódico està per altres coses.
Sí.
A La Vanguardia diuen: Sánchez adverteix d'eleccions a l'abril si no hi ha pressupost.
Per tant, el titular principal no és pel judici, sí que en un titular una mica més petit, a la part de baix de la portada, diuen: el judici de l'1 d'octubre condiciona a partir d'avui el futur polític de l'independentisme. I l'Ara, aquest, diguem, més qui va a totes amb el judici, diu: un judici per la història, amb una imatge de la sala del Tribunal Suprem on es farà aquest judici, que ocupa gairebé tota la portada, amb el que es diu un llençol. Aquestes són les portades. Marc, com dèiem, jo, ara comença el matí capital, tu ves fent, i si hi hagués alguna novetat important, per exemple, el moment en què entrin a la sala o així, doncs t'aviso i ho expliquem.
Perfecte, perquè a més també, bueno, tindrem doncs, el so directe del que estigui passant, no? El so de sí. Televisió Espanyola que emetrà doncs, tot el sí, que vagi
succeint. Diguem, en aquest cas s'han portat mitjanament bé perquè passen un so directe sense comentaris de ningú. El Tribunal Suprem
s'agraeix,
a través de Televisió Espanyola, tot i que també s'agrairia més que ens poguessin enviar, com que hi ha 1.000 càmeres allà dins, que ens enviessin la imatge directa de totes les càmeres i així no hem d'estar pendents del que escollin ells, la gent del Tribunal Suprem, les cares que volen mostrar, les reaccions, això, aquí hi haurà una mica de biaix. Però pel que ens interessa a nosaltres, que és el so, ho podrem explicar sense cap problema. Marc, menys d'un minut acaba el supermatí, després vindrà el Matí Capital amb la millor música. Que vagi molt bé.
Fins ara.
Acabem amb el temps, Albert Aparicio.
Temps anticiclònic en una jornada que serà força assolellada. Al matí farà fred, però la temperatura pujarà ràpidament cap al migdia, fins a assolir valors entre 15 i 17 graus. Pels propers dies no es veuen canvis importants en la situació meteorològica i demà tornarà a ser una jornada tranquil·la i assolellada.
Acabem el programa com l'hem començat. Que tinguem sort.